que s'estrenarà en dues parts, la primera el 16 de maig i la segona el 13 de juny. Encara parlant de pantalles, atenció, perquè aquesta nit Antena 3 s'estrena una nova edició del que és l'1-2-3 del segle XXI, com li deia amb el Tinet Rovira, un dels programes més populars, sens dubte, de la televisió i de més enorme èxit. Avui Antena 3, Tu cara me suena. Ladies,
arranca la undécima edición.
És Manuel Fuentes, que repeteix presentant aquesta temporada la número 11 i que comptarà amb una bona varietat de concursants que hauran de posar-se en la pell dels músics i artistes més coneguts. Atenció, entre els participants d'aquesta edició hi trobem el presentador Juan Rabonet, la periodista Raquel Sánchez Silva, el cantant David Bustamante o l'humorista Valeria Ross. Tocarà més sona avui a partir de les 10 de la nit Antena 3. I a la resta dels esports, avui torna el futbol de primera divisió després de 15 dies d'aturada per culpa de la final de Copa. A les 9, Betis-Celta. I demà, atenció demà, tot en directe a RAC1, Girona, que juga al camp de l'Atlètic de Madrid, a les 2 del migdia, el Metropolitano, Mallorca-Real Madrid a 6:45 i Cádiz-Barça a les 9. I a segona, avui l'Espanyol juga al camp del líder, el Leganés, a 8:45 del vespre a RAC+1. Si guanya, es posarà només un punt dels madrilenys i s'assegurarà una jornada més quedar-se en zona d'ascens directe. Mentrestant, ahir a Bilbao, més d'un milió de persones van acompanyar l'Atlètic a la celebració de la Copa. L'equip va pujar a l'emblemàtica Gavarra 40 anys després i va passejar-hi el títol de Copa acompanyat de més d'un centenar d'embarcacions. En acabar el bany de multituds va continuar a l'Ajuntament. Els futbolistes van pujar a la balconada i es van dirigir a l'afició. Un dels discursos més virals ha estat el d'Asier Villalibre, que és el de la trompeta, que va animar als joves, atenció, a no deixar perdre l'oportunitat d'aprendre l'euskera.
Hi ha tanta gent jove que vull dir-vos que no oblideu que l'euskera és un dels valors de l'Atlètic. No sabeu com n'és de bonic sentir-vos en euskera. Continueu parlant en euskera i els adults, continueu ensenyant l'euskera. Visca el País Basc!
Bona Euskal Herria!
Ara Euskal Herria, acaba dient. Més coses. Movistar ha acomiadat el Mono Burgos pel comentari a la Lamine Yamal a la prèvia del partit al camp del PSG. L'exporter va assegurar que Lamine podria fer fortuna fent tocs de pilota als semàfors si no triomfava en el futbol. En un altre sentit, un informe del comitè d'àrbitres conclou que el fill de José María Enríquez Negreira va perjudicar més el Barça que no pas el va ajudar. Llegim al Mundo que en aquest document, que ara té la Guàrdia Civil, que es demostraria que quan Javier Enríquez acompanyava els col·legiats al Camp Nou, el Barça ensopegava més que de costum. Recordem que en aquell temps Javier Enríquez assessorava els àrbitres i els feia de coach. A l'Europa League, resultat bestial a l'anada dels quarts de final. El Liverpool, segon a la Premier League, va perdre Anfield 0-3 contra l'Atalanta. La setmana que ve jugarà el partit de tornada a Itàlia. I atenció al que ha passat a l'Aràbia Saudita. Un aficionat va fuetejar un futbolista mig d'un partit, ho heu sentit bé. El futbolista en qüestió juga a l'Itihad, l'equip on juga Karim Benzema, doncs bé, ahir aquest equip va perdre la final de la Supercopa de l'Aràbia i un seguidor, certament emprenyat, va començar a insultar el jugador. Aquest es va acostar a la graderia i va llançar-li aigua. Però això no va agradar gens ni mica a l'aficionat, que va agafar un fuet i el va colpejar en una imatge esperpèntica que ja està fent la volta al món. En Fórmula 1, Fernando Alonso ha renovat amb Aston Martin fins al 2026. I en hoquei patins, el Barça s'ha quedat a les portes de la Final Four de la Champions després de quedar eliminat a mans de l'Sporting de Portugal en un cap de setmana aquest farcit d'activitat esportiva. Per no perdre'n res, ho repassem tot, com tots els divendres, Esport i Tele, amb l'Albert Pedrol.
Futbol de primera, el partit del Girona i el del Real Madrid els fan per DAZN, la Liga, i el del Barça per Movistar, la Liga TV. A segona, avui el partit de l'Espanyol el fan per Vamos, Anglaterra, demà a les 4 de la tarda, Manchester City, Luton Town, i diumenge a les 3, Liverpool, Crystal Palace, i a 6:15, Arsenal, Aston Villa, tots per DAZN 2. A la Lliga Femenina, demà a les 4, Llevant les Planes, Betis, i a 7:15, Barça, Villarreal, els dos per DAZN. A l'Eurolliga de bàsquet, avui a les 9 del vespre, es ve el Barça per Movistar Deportes 3. A l'ACB, demà a les 6, Obradoiro Baxi Manresa per Movistar Deportes 4. I diumenge a les 5, Girona-Barça per Movistar Deportes 2. I a 7:15, Real Madrid-Joventut per Vamos. I en motor, Gran Premi de les Amèriques de MotoGP, demà a les 10 del vespre, la cursa sprint. I diumenge a les 9, la cursa de MotoGP, tot per DAZN 1.
I el temps. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Som a les portes d'un cap de setmana amb temperatures més pròpies del mes de juny que del mes d'abril.
Sí, s'enfilaran de nou els termòmetres aquest cap de setmana. De fet, avui ja notarem que pugen les temperatures al migdia de manera més acusada en punts del Pirineu. Demà pugen més i es mantenen altes de cara a diumenge. I després, la setmana que ve, pinta que entre dilluns i dimarts tornaran a baixar i es normalitzaran. I tot plegat amb cels serens a tot el país. Només diumenge hi haurà algunes bandes de núvols que no portaran gaires conseqüències. I si avui les temperatures es mouren entre els 22 i els 28 graus, el cap de setmana fins i tot podrien arribar als 30 graus. Això sí, en fresca durant les nits, ara mateix, per exemple, amb 6 graus a Planoles, a Girona i també a Lleida, 8 graus a Tortosa i a Igualada, 3 a Ripoll, 15 a Tarragona i 15 també a Barcelona.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia, es manté la tranquil·litat a la xarxa viària, ja està normalitzada la circulació a la C58 a Sabadell en sentit sud i ara només hi ha complicacions a l'arribada al nus de la Trinitat. També a la P7 es mantenen aquestes retencions habituals a l'alçada de Barberà en els dos sentits de la via. A l'altra banda de la ciutat, a la 2, densitat en un petit tram a Sant Joan d'Espí en sentit nord i la B23 ja està del tot fluida i a les rondes de Barcelona també es nota molt la baixa afluència. A la de dalt només hi ha 2 quilòmetres a Sarrià en sentit nord i a la de baix densitat des del Fòrum a la Ciutadella en sentit sud, sense cap incidència destacable, i també el tram de Montjuïc en sentit nord. És tot des del RAC, bon dia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Sabem que s'ha posat aquí el món a RAC1 amb una reaparició a les nostres vides, la del koala.
Opa, yo viajé en corral, paso guarrilla, hoy paso guarrillo.
Bueno, les nostres vides, menys les de l'Albert Sort, que com a bon músic ja coneixia de les andances del personatge. Aquest és el malagueny aquell que va fa 20 anys va entrar a les nostres vides amb aquest èxit inesperat. El koala, el nom artístic de Manuel Jesús Rodríguez, un manobre aficionat a la música que d'un dia per un altre va convertir en èxit aquesta cançó que sentim. El koala va passar de ser un músic aficionat a aconseguir un disc d'or per vendre 40.000 còpies del seu disc, a fer concerts per tot Espanya i fins i tot per haver adaptat aquest opà per convertir-lo en l'himne que acompanyaria les transmissions dels partits de la selecció espanyola de futbol durant el Mundial d'Alemanya de l'any 2006. I sí, evidentment, després d'aquell èxit imprevist i extraordinari que el va portar a fitxar per multinacionals com Universal o Warner, la fama també es va pagar amb la mateixa rapidesa. Malgrat això, hi ha anat fent discos, hi ha gent que de tant en tant encara recorda el koala, com és el cas de l'Albert Sort, com per exemple el DJ i youtuber conegut com a Molly Hawk, que fa una mena de carpool karaoke i ha convidat el koala. I l'home ens han recordat perquè fa 20 anys va sorprendre i es va convertir en una estrella. Per la seva bonomia, pel seu humor i, per què no dir-ho, pel seu talent peculiar a l'hora de crear himnes rústics. I en aquest particular, Carpool Karaoke, el qual ha ofert una curiosa versió d'una cançó de Queen.
Al campo me fui. Al campo me fui. Compré 7 cabras, olivos y armenas.
No, pues ara jo faré el punt final d'això, perquè aquesta versió no millora la que es va fer per una marató de TV3 amb la Mònica Terribas, amb la Laura Rossell, amb la Raquel Sans, amb el doctor Argimon, amb el doctor Oriol Mitjà, amb el doctor Trilla, amb el doctor Jaume Pedrós. No millora aquesta versió, dirigits per l'Arnau Tordera. God save pro el koala.
Como le vacilo a los autotunes.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio.
Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Sí, que hem dit que en aquell vídeo famós d'aquella versió que vam fer per la Marató de TV3, va sortir l'equip del món a RAC1 amb Zoom, perquè era la marató de la... contra el coronavirus. I en un moment donat, com que hi havia per Zoom, van sortir tots els que es poden veure, tots els que es podeu veure tots en aquell vídeo, perquè es pot trobar a TV3. Hola, què tal?
Hola, molt bé, encantat.
Bon hola, Ernest Folk, com va?
Hola, bon dia, perdó, és que m'estan agredint en directe telèfons. Telèfons m'estan agredint, 693120382.
Et volen vendre
607-305-858. No, no. Jo estic molt indignat. O sigui, m'estan fent moving. Hi ha uns telèfons absurds. No, hi ha uns telèfons que em truquen 17 vegades al dia, els intento bloquejar tots, canvien automàticament de número i em tornen a trucar. O sigui, no, no.
El... En sèrio?
No, no, és molt bèstia.
Digue'm aquest número, com has dit últim, aviam si aquí et surt alguna cosa.
No sé, 693120382, és que m'estan trucant en aquests moments, i em passa cada dia 27 vegades.
I el canvien, després.
No, diuen que ahir el TN feien un tema aquest que comentes
tu. Ah, sí?
Sí.
No, però què està passant?
Si vols d'hora, ves al TN, perquè a mi no m'importa res si té el TN. Ho dic perquè al TN els costa més si tenen a nosaltres, però vull dir que el TN va fer un tema sobre això.
Bueno, jo no sé el TN. M'estan agredint en directe 15 vegades. M'he barallat amb 23 teleoperadors. El número, quan el bloquejo, automàticament em torna a trucar un altre número. Per cert, fora d'horaris, a les 9 de la nit, a les 10 de la nit. És... O sigui, això és una agressió en tota regla. Però què es pot fer per això? L'única solució per evitar que et truquin d'aquesta manera és canviar el número de telèfon. Hauria de canviar-me el...
Ara em diu l'Albert Sort una cosa que té raó, que diu que fa un any vam parlar just un divendres del fet que ja no s'hauria de poder trucar si les companyies no tenen cap tipus de relació amb tu. I no ha canviat res.
No?
Hola, Cris Puig, bon dia.
Bon dia.
Hola, Glòria Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora, estimats. No ha canviat res, no?
No. Jordi Bosch, bon dia.
Hola, bonjour. Bon què tal? Efectivament, me'n recordo d'aquest divendres sí. I de que va quedar el tema com pendent. I diré per què. Perquè la persona que va venir aquí ens va fer una explicació magnífica de la relació de la que es podia fer i quan li vàrem dir, bueno, però el problema no és que ens truquen les companyies, diríem, amb les que tenim relació directament, sinó que són tercers que no se sap, i ens va dir, efectivament, jo li he parlat del... ens va parlar del 5% del problema, el 95% és el que està afectant ara mateix a l'Ernest, i a mi ahir potser 5 vegades al llarg del dia.
T'has d'apuntar a la llista Robinson.
Però és que han aconseguit una cosa...
No, Jordi, que està mal explicat tot això.
No,
que...
té raó. Però,
en fi,
és que han aconseguit una
que no
cosa,
va per aquí. No, va per aquí. No pots posar la llista Robinson un senyor que no existeix. És a dir, la llista Robinson hi pots posar a la companyia tal que t'està fent ofertes i dius, miri, no em truqui més.
Sí.
Però aquí no és ningú, exacte, des d'un punt de vista, diríem, legal, sinó que són agents...
Clar.
Que al final el que estan fent és que tu canvis de companyia i et porten cap a una altra companyia... Aquests no tenen, no poden ser, o sigui, tan perseguits tan fàcilment ni controlats tan fàcilment. Aquest és un tema tremendo.
No.
Perquè ens està afectant a tots, cada dia,
tots,
sistemàticament.
Ja han aconseguit una cosa terrible, que és que jo ja no agafo cap telèfon que no reconegui. Amb la qual cosa m'estic perdent trucades, per exemple, de metges.
Sí.
Trucades que poden ser urgències. Per culpa d'aquests indesitjables, ja no agafo el telèfon. És més, anuncio que ja no agafo telèfons.
Sí. Bueno, l'altre dia em va passar una cosa, sí, pujant... Mira, que anava cap a Perpinyà, només tinc testimonis, i em sona un telèfon i l'agafo, perquè jo la vaig agafar, i em surt un contestador automàtic de CaixaBank.
Ui.
Ui.
Sí, sí, amb una veu d'una senyora i tal, i vaig penjar. Automàticament vaig ser el primer que vaig penjar. I vaig parlar, vaig trucar amb una persona a CaixaBank. Diguem-ho de nivell, perquè ens entenguem. I em va dir, digues per la ràdio que tota aquella gent que truquen màquines de CaixaBank que no agafin.
Clar.
Que pengin immediatament. Clar, és que això deu passar amb el Sabadell, amb el Santander, amb el Barclays, amb tots els bancs. És a dir, jo, és a dir...
Estem parlant pràcticament d'estafes.
Sí, sí. És
que pràcticament. Sí, dic pràcticament per cobrir-me. Glòria. Però pràcticament d'estafes.
No, la llista Robinson, teòricament, tu no poses, no poses la llista de qui no et pot trucar. Poses el teu nom per dir que ningú et pot trucar. Però el seu funcionament no té la regulació ni l'empara de l'Estat, que aquest és un altre dels problemes. És a dir, l'obligació, els estats i els governs sempre fan moltes de no, protegirem el ciutadà, les organitzacions de consumidors presenten demandes, es fan debats, però en realitat l'efectivitat és bastant limitada, perquè passa una mica com les enganxines dels serrallers. Si tu parles amb un serraller, dirà, ah, no, jo, si es regula, jo no posaré enganxines, però jo no seré el tonto que no les posarà mentre tots els meus competidors les posen. Doncs això és una mica el mateix. Moltes companyies no volen renunciar a l'instrument del màrqueting telefònic. Per què? Perquè és el més barat. No és el més efectiu,
no.
Però és el més barat,
no,
sobretot si s'externalitza a països on els sous i les lleis que emparen els treballadors que el realitzen no són com les d'aquí. Llavors, dit això, a banda de tot el tema del màrqueting telefònic, que t'agradarà o no, però que representa empreses de veritat, llavors, aprofitant-se de que existeix el màrqueting telefònic, llavors entren els clàssics, els estafadors. Sempre que hi ha una cosa, sempre trobaràs un estafador que se n'aprofita, i són els que et truquen presumptament, t'envien un WhatsApp, t'envien una SMS, t'envien coses fent-se passar per... Són les estafes del phishing, del pescar, i aprofiten que tu és possible que tinguis contractada aquesta companyia per pensar que és una publicació real. Llavors, resultat i resum, com bé deia el Jordi Bosch, estem exactament igual com érem l'última vegada que vam tenir aquest debat. Exactament igual, eh?
Tenen una característica, aquestes trucades, si us hi fixeu moltes vegades, hi ha una pausa dramàtica. Si tu dius, sí, digui, sí. Hi ha dos segons de pausa dramàtica. Quan hi ha la pau, quan hi ha la pausa, llavors és quan...
Jo tinc una tàctica que a vegades funciona molt bé. És molt infantil, eh? La meva filla, per exemple, quan la faig, riu molt. I és que et poses a parlar en un idioma inventat. I et tornen a repetir, sí senyora, quería hablar con no sé què, i comences a fer un idioma xorra, la meva filla riu i pengen ells llavors.
La millor, t'ho he explicat més d'una vegada, és la del Sergi Pàmies.
Quina era?
La vaig aprendre amb el Sergi Pàmies i he de dir que la practico. La practico. Oh, truco algú d'aquí i dius, sí, i dius, mire, lo siento, no la voy a atender, sí, para, sí, porque estoy descuartizando a mi abuela. Es queden tan parats que automàticament obriran penges.
Hi ha una cosa que també va molt bé, que és parlar en català.
No parlant funciona, jo ho he intentat
va bastant bé, no? Jo tinc molta experiència, català discrimina el 70% de les trucades. Català. Sí, això, mira, això.
És a dir, digui'm. Però contesta'm quan dius digui'm, perquè jo ho he provat. Però...
No, hi ha gent que et dona consells. Per exemple, no has de contestar dient sí. Has de contestar dient digui'm. Perquè no quedi gravat un sí teu.
Un sí.
Llavors, el que volia dir...
Bona, eh?
Clar, sí, és a dir, per exemple, una altra cosa. Nosaltres, a veure, primer... tenen una fitxa per cada persona que truquen. No solen trucar a telèfons que són d'empresa, sinó més aviat als particulars, Llavors, a partir d'aquí la pregunta és: hablo con l'abonado de la companyia elèctrica tal, i tu li dius no soy de esta compañía. Pues en aquell moment ja ells et posen una creu i ja saben que aquell no ho ets. És a dir, cada trucada serveix per tenir una informació més que tu a base dels nos que li dius. No, si jo no tengo esta companyia, pues ja saben que aquesta no, deu ser una altra. O tu li dius, sí, soc d'aquesta companyia, però no tinc cap problema. Ja saben que ets aquella. És a dir, tot això va augmentant el nivell de dades que tenen sobre tu. Però insisteixo, el problema de la de les coses que estan regularitzades afecten els negocis, entre cometes, els legals. les companyies que directament poden fer un màrqueting telefònic i que tu pots demanar que no te'l facin. Aquests són tercers, és un inframundo, un inframón, en el que es produeix, pues, diríem, persones que estan treballant en el negoci, i els seus empleats, que suposo que els deuen tenir també infrapagats, que es dediquen a fer aquestes trucades a les quals, en un moment donat, tu el que estàs fent és un canvi de companyia. Aquí la qüestió és que les companyies, entre cometes, de veritat, s'haurien de comprometre a no rebre cap client nou, que és el que està apuntant la Glòria, les engrunes que vol recollir tothom, si ve d'aquesta manera, per un tercer. Ha de ser el particular que ho faci. Si fos així, ens hauríem estalviat gran part del problema.
Ah, però qui per és tant, la primera que ho farà?
Exacte, però vull dir que al final, nosaltres quan fa un any vam parlar d'això, al final, quan li vam dir, bueno, però és que em truquen, no, però això és una altra història, jo els estic parlant del negoci legal. Negoci legal, que cada un s'espavili, no? Bueno. Llavors, efectivament, no saps a vegades quin telèfon... Jo els agafo tots els telèfons perquè moltes vegades et truquen de centraletes d'un client o el que sigui. Jo sóc una persona encara antiga, jo faig servir el telèfon del despatx moltes vegades, però molts dels meus companys no tenen ni telèfon del despatx ni fan servir els serveis de secretaria ni res, ells van tots amb el mòbil. Per tant, diríem, no tens cap filtre.
Bueno, hi ha molta gent que està enviant missatge, per exemple, hi ha una cosa que diu que és bloquejar directament els números.
Però passes el dia bloquejant,
ho permet el telèfon
perquè automàticament generen un nou número. Són robots,
la maleïda intel·ligència
artificial,
estaries
tot el dia bloquejant,
que genera uns nous números fins a l'infinit. Tu en bloqueges un i automàticament et truquen des d'un altre.
Que bèstia.
No.
Sí, estem perduts.
Ja. Bueno, escolta, que ara continuem parlant de tecnologia, d'aquí uns moments,
Vinga.
Sí, aquest tema és un tema fascinant.
M'ha agradat molt quan has dit avui passarà per davant de la política, això.
Sí, això passa per
davant. Bueno, és que això...
Sí,
això
és
passa per davant de tot. De fet, aquest
això
tema hauria de ser...
De
aquest hauria de ser tema important per la pròxima campanya electoral de Vox, ho penso. Que és el tema de com regulem tot això. De com regulem tot això. I ara parlarem amb una persona que ho ha intentat i no ho ha aconseguit.
Clar.
Un moment, si us plau, abans. Anem al diàleg.
Animem una mica, això, no?
Què?
Animem una mica, va.
Sí, home, esclar. Sempre sí. La teva presència ho anima tot, ja t'ho dic. Anem a participar, si voleu participar, al millor diàleg de la setmana amb un correu electrònic a diàleg@recuponet, diàleg@recuponet. Atenció a la tòmbola. Aixec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya. Un lot de 5 formatges amb el segell Llet de Cabres Catalanes. I uns auriculars de botó de la marca Sony amb Bluetooth, cancel·lació de soroll, va càrrega ràpida i 20 hores d'autonomia. És a dir, auriculars per escoltar la ràdio i música, formatges per menjar estupendament de la vida, vigileu que no passeu per davant del Jordi Ramos que us ho fotrà, i un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya. Finalistes, el primer.
La Laia Colomer creu que el Carles Puigdemont ha passat a millor vida ara que s'ha instal·lat a la Catalunya del Nord.
Però sí que la residència on passarà la majoria de temps és aquí a la Catalunya del Nord.
Ah, sí?
A la Catalunya del Nord.
No, ens han doblegat.
Correu a dialing@recu.net, assumpte mort. El segon finalista.
El Conrad Consum es declara fan absolut de la xocolata que patrocina la competència.
Hola, bon dia.
Hola, Noemi Polls, endavant. Bon dia, com va això?
Bon dia.
De què parlarem avui?
De xocolata.
Endavant, home.
De les rajoles de xocolata orgànic.
Xolong.
De les sobretes Torres. Aquesta és una xocolata ecològica, amb un sabor orgànic inconfusible.
La conec.
Assumpte Torres, el tercer finalista.
A l'Aquí Catalunya de la SER entrevisten a un tiktoker que no ha escoltat mai la ràdio.
Y las gitanas me han dicho, están parando a todo el mundo estos días, ten cuidado, no sé qué. ¿Hasta pitar això?
Això és perquè són les hores en punt.
¿Hasta pitar això?
Això és perquè són les hores en punt.
No he sentit mai la ràdio, eh?
Molt fort.
Assumpte ràdio, el quart.
Aquesta setmana el Carlos Herrera s'ha llevat algun dia amb el peu esquerre i li ha costat molt arrencar el programa.
Les aseguro que aún continuo omnibulado.
¿Cómo?
Omnibulado se dice, omnibulado, eso. Esto de omnibular, omnibulubular.
¿Pero qué dices?
Omnibulubular, omnubilar. Tan omnubilado estoy que ni encuentro la palabra.
¡Te ha vuelto loco!
Assumpta Herrera. I l'últim tall.
A Ràdio Barcelona disparen un tall sense voler i generen una situació del tot surrealista. És tan fort tot plegat que aquest tall que escoltarem ara no està ni editat.
Tal qual.
I a Roma, al Vaticà.
Avui en dia una tuberculosi no hi ha motiu perquè no es curi un malalt en tuberculosi.
Benedicto Dei Omnipotente. Altres.
Que ningú pensi ara que el papa té tuberculosi. S'ha mesclat un tall amb un altre.
Que trec una pastilla, va, va, té vindre.
Assumpta papa. En joc el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, el lot de 5 formatges amb el segell llet de cabres catalanes i uns auriculars Sony amb cancel·lació de soroll, 20 hores d'autonomia i càrrega ràpida. 9 i 24.
Oh!
Carai! Yep. Feia dies que no els tenia l'enemí.
Hola, hola, com va tot? Molt bon dia.
Fatal, com sempre, què?
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés.
Ah,
només
que són
15. Només fins al 21 d'abril tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Pel canvi de temporada tenim el millor en bellesa. Prepara la teva pell pel sol amb fins al 30% de descompte amb marques de bellesa com Clarins, Lancôme, Guerlain, Helena Rubinstein i més. Tot el que necessites per lluir una pell més bonica i hidratada. A més d'una pell en bones condicions, el secret per veure't millor que mai està en un maquillatge de qualitat, com el de Giorgio Armani, que té fins al 30% de descompte. Tampoc t'oblidis de complementar el look final amb algun accessori de primer nivell. Una bossa de mà, mocadors amb estampats, carteres, ulleres de sol... Troba'ls tots en una selecció amb fins al 30% de descompte de marques com Latouche, Kipling, Joan Mr. Joe, Desigual, Guess... Tot això i molt més en moda dona, home i infantil. Accessoris, esports, bellesa, llar... Fins al 30% de descompte amb més de 600 marques. Només fins al 21 d'abril. Entra ja als 8 dies d'or del Corte Inglés a botiga, web i app. I recorda que ja et pots inscriure a la 44ena cursa al Corte Inglés, que se celebrarà el diumenge 5 de maig. Com sempre, correrem per una bona causa, aquest any, per la Fundació Catalana Dela Miquel Valls. Inscripcions gratuïtes a cursaelcorteinglés.cat. Connecta't ja a la cursa. I per meva, res més. Ens trobem el proper dia. Adeu.
Amb la nova PAC, invertim en el sector agrari perquè apostem pels joves agricultors. Per les dones, apostem pel futur. Apostem pel nostre camp. Apostem per un dels principals eixos de la nostra economia. Apostem per allò que és nostre. Sol·licita ara els ajuts de la nova PAC. Junts apostem per tu. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Govern d'Espanya.
Dissenyat per la ciutat, preparat per tot i més. Així és el nou Toyota Yaris Hybrid. Un model renovat amb el qual podràs gaudir d'una experiència de conducció connectada gràcies a la seva pantalla multimèdia i quadre d'instruments digital. A més, el seu potent motor nou et farà sentir que cada dosi d'energia compta. Més informació a toyota.es.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu Esclat.
Cornisa Cantàbrica. Més de 1.200 quilòmetres de vies no aptes.
El problema és que no sé on sóc.
És que és una carretera per on hi passen cotxes, però no sé on sóc.
Doncs no ho sé on estic exactament. És que he fet un canvi de sentit en veure una via de servei.
Demana la teva grua des de l'app i et geolocalitzem siguis on siguis. Quina assegurança de cotxe triaries? Mafre.
Ros Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Ros Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Ros Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rosbobois.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a un viaje por tantos punes i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Caram, quina bona olor. Tu t'has tornat un cuinetes, oi?
Doncs sí, vaig començar amb el llibre Receptes per compartir amb família del Nando Jubany i ara m'he comprat el segon. Receptes per compartir amb amics. Són molt fàcils de fer i venen amb QRs que em porten els vídeos perquè tot surti perfecte.
Ja us ho deia jo. Sóc el Nando Jubany. Aquest Sant Jordi regaleu molts llibres a la gent que estimeu. I si són dels meus, molt millor.
Una hora d'anada i una de tornada a la feina. Crits i estrès a l'oficina. Si ja estàs cansat de només gaudir durant el cap de setmana, és hora de reinventar-te. Ara pots formar-te en les tecnologies més demandades i aconseguir la teva feina somiada, treballant des d'on tu vulguis. Canvia la teva carrera en només 5 mesos amb Núcleo Digital School. Visita núcleo.school.
Del 2 al 30 d'abril, degusta la cuina del bacallà a Tossa de Mar.
Els restaurants de l'Associació de Cuina Tradicional Tossenca t'ofereixen els seus menús amb el bacallà de protagonista. Empedrat de bacallà, brandada, punyols de bacallà, bacallà amb samfaina, amb cigrons i cloïsses, simitomba de bacallà.
Ara és temps de bacallà a Tossa. Vine a visitar-nos.
Més informació a visittossa.com i al 972-340-108.
Ah, i ara, per més facilitat, trobaràs aparcament a les entrades del poble.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
El perquè de tot plegat.
Són 9:15 del matí, de setmana que veurem de parlar en algun moment del tema dels encostipats, aquests de llarga durada.
Jo porto un mes.
De llarga durada.
Aquí estem amb recaigudes.
Sí, no?
Sí.
No, és que... Sí.
Mocs, tos d'aquesta...
Tos que s'allarga 15 dies, que no...
I, bueno... Sí.
Bueno, ho explicàvem els apunts. Instagram impedirà a partir de ja que s'envin nus... no desitjat per missatge directe als usuaris menors. Quan l'aplicació detecti que s'ha enviat per privat una fotografia d'una persona despullada a un nen o un adolescent, la imatge quedarà automàticament difuminada. L'objectiu d'Instagram és frenar l'assetjament i els casos d'extorsió sexual. Arturo Béjar és exdirectiu de Facebook, que també ha treballat com a assessor a Instagram. Arturo Béjar, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias por atenderme.
No, por favor. ¿Qué le parece esta medida?
Ayuda en un caso, ¿no? Que hace un poco más difícil para que alguien, un joven, mande una imagen. Pero no es suficiente porque el problema muchas veces son los menores recibiendo las imágenes. O cuando un menor está muy seguro que quiere mandar una imagen. Y si el menor la quiere mandar, la va a mandar, y es en ese momento que hay que encontrar otras maneras de ayudarlos.
Por tanto, no es suficiente para la protección de los menores esto.
No. Desde que salí yo a empezar a hablar de los problemas adentro de Instagram, las medidas que ha tomado Instagram en realidad no ayudan a los menores de la manera que podrían hacerlo si se lo propusieran.
Ya. ¿Usted cree que los dirigentes de Meta, que es la propietaria de Instagram, de Facebook y de WhatsApp, hacen suficiente para impedir el acoso a menores en las redes sociales?
Para nada. Cuando yo estaba trabajando con Instagram, hicimos un estudio y encontramos que 1 en 8 de menores recibe acoso sexual en los últimos 7 días. Y no han hecho ningún cambio en la plataforma desde que ese número se volvió público y desde que ese número más importante lo sabían los ejecutivos. No han hecho ningún cambio que reduzca o mejore eso. Y digo, a mi punto de vista, claramente no tienen el interés de proteger a nuestros menores hasta que no actúen de una manera correspondiente a ese número tan horrible.
O sea, 1 de cada 8, 1 de cada 8, la última semana... ha tenido acoso sexual.
Correcto. Y no hay ni siquiera una manera para esa persona que recibe el acoso, una imagen, un desnudo, que no quiere recibir un mensaje que le incomoda, que fue lo que yo vi con mi hija directamente cuando ella era joven. No tiene un botón que diría, y es muy fácil que tuviera un botón que dijera esto me incomoda, ayúdame por favor. Es muy fácil de construir eso y no lo han hecho, y es en realidad algo fundamental que tendrían que hacer.
La respuesta es obvia, pero yo se la pregunto, ¿por qué no lo han hecho?
Yo creo que no quieren saber cuando un menor está recibiendo acoso. Si se fijan todas las medidas que hacen, como que tienen esta cosa de que no quieren saber los daños que sus productos causan.
¿Pero por algún motivo especial? ¿Sencillamente para continuar teniendo el monopolio de estas redes sociales?
No sé, siempre que he hablado de esto, la gente me pregunta de, pues, ¿por qué no lo hacen, ¿no? O sea, ¿por qué no hacen estos cambios? Los cambios son obvios, o sea, no son tan difíciles como ellos quisieran que pensara que fueran. Los cambios son obvios y no lo hacen. ¿Por qué? Y digo, mi experiencia, yo trabajé ahí por muchos años y mi experiencia después, no puedo poner una motivación porque no siento que sea el dinero tal cual. Siento que es más una como problemas como adicción, problemas como pornografía que se le enseña a menores, como cosas así que son las cosas feas y difíciles que van a pasar en una red social, como que no quieren saber de ellas. Inclusive la gente que hizo el estudio que yo hablo de que encontró de los menores, lo que hicieron es, en lugar de escuchar al estudio, los corrieron y cerraron ese departamento que estaba haciendo esa investigación.
Jesús. Porque ve posible que las redes puedan dar un giro importante hacia la protección de los menores.
Sí, es muy posible. Esa es una red, si piensen lo que es un Instagram, ¿no? Que es usado por 2 billones de gentes en el mundo, que cuando uno abre el programa le da una cosa de recomendación a una persona de billones en milisegundos. Tiene una capacidad técnica extraordinaria. Yo trabajaba en reducir todo lo que es el spam y lo de esas cosas, y tenía una capacidad técnica extraordinaria. Lo que no tienen es la voluntad de proteger, porque de que se puede hacer, se podría hacer si existiera la voluntad.
Tendría que haber preguntado una cosa muy importante, que es, ¿usted exactamente de qué trabajaba en Meta?
Yo, por mis primeros 6 años, era el ejecutivo a cargo de la protección y el servicio al cliente, responsable por ingeniería, producto, investigación de usuarios, reportándole directamente al jefe de tecnología y trabajando con Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg y todos ellos regularmente, porque yo era la persona de más alto nivel que lidiaba con esos temas para la compañía hasta 2015.
O sea, usted llegó a reportar directamente con Mark Zuckerberg.
Trabajaba con él directamente, le reportaba yo a una persona que le reportaba a Mark Zuckerberg, que era el jefe de la tecnología.
Usted dejó su trabajo en Facebook, en una compañía como esta, en Meta, precisamente por la falta de protección a los menores, ¿verdad? ¿Podría explicar qué pasó exactamente en su caso?
Bueno, lo que pasó fue que la primera vez que me salí fue porque en esa época la compañía protegía mucho más a menores, trabajaba con académicos expertos para hacer cosas para ayudar con bullying, dependiendo tu edad, hacía una serie de medidas que estaban bien pensadas. Me salí yo pues, tranquilo en 2015 para dedicarme a ser papá. Y cuando mi hija cumplió 14 años y entró a Instagram y me empezó a platicar de lo que ella estaba viviendo en Instagram, me di cuenta que nada de lo que se había hecho seguía, que no estaba recibiendo ningún tipo de apoyo o protección. Y fue lo que me hizo regresar a Instagram, que fue la segunda vez que trabajé para ellos. Y ahí fue cuando me di cuenta que no estaban haciendo lo correcto para los menores.
¿Y dijo directamente que se iba?
Sí, o sea, la segunda vez, o sea, entré y al inicio yo pensaba que los ejecutivos no sabían el grado de los daños a menores, ¿no? Este 1 a 8 de acoso sexual, 1 a 10 bullying en los últimos 7 días, 1 en 4 viendo odio en los últimos 7 días. Yo pensaba que no sabían, entonces hice un estudio, supervisé un estudio muy detallado de muchos meses y se lo llevé a los ejecutivos directamente porque yo tenía esa relación antes con ellos y pensé que iban a responder, pensé que algo iba a cambiar, pero no, no hicieron nada.
Hay muchísimos estudios que vinculan el uso de las redes con el incremento de problemas de salud mental entre la gente más joven y entre los menores. ¿Hay alguna forma saludable y beneficiosa de usar las redes? Seguro, claro.
Sí, o sea, yo creo que se puede hacer una red segura y se puede hacer una red que no tiene el rol que tiene ahorita para el menor. Y digo, o sea, nosotros todos los padres vemos a nuestros hijos cuando están en el teléfono todo el día, o cuando están usándolo y como que se ven que se apaga el joven y cosas así. Y lo malo es que uno quisiera que uno, cuando confía a una compañía que haga un producto para nuestros menores, que haga un producto que es seguro para ellos y que tuviera pues algunos límites razonables y cosas así, pero inclusive en estudios que hice yo después de mi tiempo en Instagram, encontré, por ejemplo, que a una cuenta de un niño o una niña de 13 años, a 2 minutos de entrar a Reels, los videos cortitos, es muy fácil hacer que Reels recomiende videos que son profundamente obscenos y no hay manera de decirle que no es para ti esto, ¿no? Entonces, como que han creado un ámbito que el día de hoy no es seguro para un niño o una niña de 13 años.
Y si supiera cómo era Instagram, ¿hubiese dejado que su hija de 14 años pudiera tener una cuenta?
No, yo si supiera entonces lo que sé ahorita, hubiera esperado a que cumpliera 16 años. Una niña de esa edad no tiene, un niño de esa edad no tiene las herramientas para lidiar con las cosas que se les están dando ahorita.
Por ejemplo, ¿qué elementos de las redes son los que generan más adicción en los menores? Por ejemplo, ¿el scroll infinito?
Scroll infinito es un buen ejemplo. Los videos cortos, como de estilo TikTok, que también se suelen varios productos, que es otra forma de scroll infinito, pero lo que hacen es que miden cuánto tiempo uno ve algo y te recomiendan más de eso. Entonces, como que puede ser enanejador, ¿no? Entonces, pueden estar mucho tiempo enanejado así viendo videos y eso genera pues, uso extendido, que no es que sea algo que te conecte con tus amigos o te conecte con cosas que sirven o cosas así, ¿no? Es otra cosa completamente.
¿Usted cómo ve que los menores de edad tengan... no teléfono móvil, porque teléfono móvil, a mí se me dice si los menores de edad deben tener teléfono móvil, a mí que tengan un teléfono como los que teníamos al principio de todos, los Nokia aquellos pequeños y tal, pues es una manera de comunicarse. El problema es cuando les damos un ordenador pequeño, que es lo que tienen, que se conectan con el mundo con un ordenador muy pequeño. Usted, como experto en la materia, como una persona que estuvo en el núcleo más duro del entorno de Meta y de Mark Zuckerberg, ¿usted cómo ve que los menores de edad tenga teléfono móvil y a qué edad considera usted que deberían tener un teléfono inteligente?
Sí, yo creo que el teléfono es importante para comunicarse con los padres, con los amigos, y esa comunicación es muy importante. Yo creo que un teléfono, sobre todo las redes sociales, para mí es lo que es la mayor diferencia, porque se presentan como para ser un ámbito seguro para un niño de 13 años y ahorita no lo son. Entonces yo diría redes sociales, a menos de que hubiera una serie de cambios directos y profundos que arreglaran los problemas que ellos saben que existen, al mínimo 16 años. Para teléfonos o ordenadores, no sé, yo a mis hijos yo les daba ordenadores y hablaba con ellos muy claramente acerca de qué era el uso correcto de ellos y tenía una serie de reglas que había en la casa que funcionaban, ¿no? Entonces yo creo que para mí las redes sociales lo que de plano no debería ser antes de los 16, a menos de que hubiera cambios que se pueden hacer, pero no están haciendo.
Esta es y ahí yo quiero incidir como tema principal de todo, que es la regularización. Es decir, ¿los gobiernos están actuando como deberían frente a esta evidente epidemia, que es la de la utilización por parte de los menores de determinadas aplicaciones, sin ningún tipo de problema a la hora de entrar, ni ninguna obligatoriedad por parte de las empresas de certificar que la gente que entra tenga una edad?
No, los gobiernos no se están moviendo lo suficientemente rápido y es importante que las medidas que los gobiernos pongan tengan el efecto deseado en las compañías. Entonces, por ejemplo, en el caso del acoso de menores, yo creo que si Mark Zuckerberg tuviera que decir cada trimestre, el trimestre pasado hice $34 billones y en Instagram 50 millones de menores recibieron acoso sexual, es el momento en el cual ese número empieza a bajar. Porque las compañías tendrían que ser transparentes acerca de los daños que los menores, y que todo mundo, pero especialmente los menores, reciben en sus productos. Y eso es algo que solamente los gobiernos pueden requerir de estas compañías.
Perdón, señor Béjar, ¿esos números que acaba de decir son ciertos o son una inventiva para poner ejemplo?
Una inventiva para poner ejemplo.
Vale, perfecto. Es decir, lo que me está diciendo es, depende de los ingresos que haya tenido Mark Zuckerberg comparativamente con las agresiones que hayan podido recibir menores en las redes, empezarás a poner multas a la empresa para que pueda rebajar ese índice de beneficios, ¿no?
Correctamente. El ahorita un ejemplo de que sí es un número del estudio que se hizo, cuando se le preguntó a un menor si alguna vez había recibido un acoso en Instagram, 30% de los menores dijeron que sí. Digo, ¿qué debería ser ese número, no? El gobierno debería decir que ese número sea menos de 1%, menos de 0.5%, o sea, es difícil hacer ese tipo de números pero es lo que uno debe tratar de hacer. Pero si el gobierno no requiere eso, ya llevamos años que 30% de todos los adolescentes en Instagram reciben acoso sexual y, pues, ¿qué mundo es ese?
Hemos sabido estos días que WhatsApp baja ya la edad para utilizar la aplicación de 16 a 13 años. ¿Es prematuro que un niño de 13 años tenga WhatsApp? El silencio.
Estoy pensando.
Está pensando. Caray, bien. Ostras, qué silencio. Si es una buena pregunta, yo también lo pensaría, la verdad.
Es una buena pregunta porque el WhatsApp es más como texto y como comunicación de ese estilo que siento que es importante que la gente joven tenga. Mientras hay que tener cuidado con los grupos, ¿no? Y que la gente los agregue a los grupos, pero yo siento que WhatsApp es diferente a Instagram o al mismo Facebook, porque no tiene ese elemento del infinite scroll, no tiene el elemento de... La otra cosa que no tiene WhatsApp, que sí tiene Instagram, es Instagram es el directorio más grande de fotos de adolescentes en el mundo. Entonces, alguien puede estar viendo y pues, tratar de contactar a alguien nada más porque le gustó la foto, ¿no? Entonces, eso abre muchas puertas que no deberían de existir para menores.
Claro. ¿Por qué, por un lado, Meta toma medidas para... Usted que ha trabajado allí, ¿eh? Para proteger a los menores como Instagram y, por otro, hace lo contrario con WhatsApp.
Yo creo que ahorita no tienen una estrategia y unos valores consistentes cuando tiene que ver con menores, cuando siento que es lo más importante que tendrían que estar trabajando.
Por cierto, que recuerdo que Mark Zuckerberg pidió disculpas en el Congreso de los Estados Unidos a las familias de las víctimas de ciberacoso que se habían acabado, recordamos, suicidando incluso, ¿no? ¿Qué le pareció eso?
Es muy poco, es tan poquito pararse y decir, las palabras que usó fue algo acerca de nadie tendría que sufrir esto. Y es una disculpa muy vacía, porque lo que Mark Zuckerberg podría hacer, lo que debería hacer, o lo que le debería pedir a alguien que trabajara directamente para él hacer, es sentarse con cada uno de esos papás para entender qué fue lo que le pasó a sus hijos y qué es lo que podrían cambiar para que eso no le suceda a otro niño. Ese es el trabajo de hacer un servicio como este. Si alguien, si hay un accidente en un avión, se para, se estudia qué fue lo que causó el accidente, se hacen cambios de proceso, se arreglan. Si hay una serie si hay un helado y alguien se enferma de comer alguna comida o algo así, se para, se estudia, se entiende, se arregla. Y eso es lo que no están haciendo. Yo estuve con esos papás que estuvieron ahí con él ese día y me senté a hablar con ellos para entender qué fue lo que sus hijos les pasó. Y ejemplos eran un papá cuyo hijo estaba recibiendo tanto bullying que se sentía tan solo que se suicidó. Otro que encuentra un challenge de un juego de que deje de respirar y un challenge que supuestamente está prohibido en las redes, pero ese mismo papá o esa mamá, inclusive por una mamá, me decía: es que yo fui, me metí y cada día me meto y pongo la misma cosa y encuentro las mismas cosas que mataron a mi hijo. Estas no son cosas difíciles de arreglar, pero requieren hablar con los papás y entender los daños de los hijos, no pararse al frente de los reporteros y decir: siento que sufran tanto. Eso es muy poco para el problema que está causando.
Una pregunta: ¿cuál es la peor aplicación para un menor?
Yo creo que está entre Instagram y Snapchat.
¿Y Snapchat?
Pero sí, y TikTok también tiene lo suyo. Cada uno le puede encontrar, porque hay una diferencia entre, por ejemplo, Instagram tiene más contenido sexual, o sea, unos videos obscenos en los cuales las mujeres hablan unas cosas horribles, misóginas. No lo quiero describir lo menos apropiado, pero es terrible y eso se le pone a menores o sea, 13 años o lo que sea. TikTok no tiene eso. TikTok es mejor en este tipo de cosas, pero TikTok tiene los challenges y no hacen suficiente labor para evitarlos. Entonces, es algo que requiere atención de toda la industria.
Ernest Folk.
Sí, buenos días. Una pregunta muy, muy breve. Es usted, apuntando a las causas, ha apuntado una teoría muy interesante, que es que en realidad ellos no quieren saber el daño que causa su propio producto, no quieren incidir en este punto, ¿no? Pero mi pregunta es si la causa por la cual no hacen nada es no tener que renunciar a un volumen de clics muy alto. Es decir, mi pregunta es, ¿el tráfico no influye también? Es decir, si ellos pusieran estas restricciones, al final habría un descenso en el tráfico, entiendo, ¿no? En el número de clics, en el tiempo que pasan en la aplicación. O sea, ¿puede ser este uno de los miedos?
Voy a hablar de dos ejemplos en esa pregunta. Un ejemplo es el acoso sexual. En el caso del acoso sexual, no hay clics, no hay tiempo compartido, no afecta ninguna de las métricas que les genera ingresos como compañía. Entonces, a ellos sería fácil poner un botón que dijera: esto me incomoda. Si muy sencillo, uno encuentra el lenguaje que le funciona a un menor. Uh-huh. Luego uno toma esa información y lleva un contador, y si alguien inicia 3-5 contactos no deseados, le dices: oye, ¿sabes qué? O sea, aquí se trata a la gente con respeto. Y si alguien lo sigue haciendo, encuentra uno de los predadores. Es un sistema que no afectaría de ninguna manera ninguna de sus cosas. Uh-huh. Ahora, cuando se trata del tema de adicción, eso sí, por definición, reducir el tiempo que unos menores pasen en el producto va a bajarles el número de horas y posiblemente de anuncios, ¿no? Y es una, dice todo de ellos, es una compañía que hicieron un producto que evita notificaciones a menores en la noche. Y lo pusieron y lo anunciaron y dijeron: ay, miren cómo nos cuidamos de los menores que anunciamos esto. Pero no lo habilitaron para ninguno de los menores. Es una opción que uno tiene que encontrar, rascar y prender. Entonces nadie lo usa, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sí creo que hay un conflicto de interés con el tiempo que la gente pasa en el producto contra lo que es lo correcto para un menor.
No sé si la Gloria Serra o en Jordi Bosco, la Cris, pusieron alguna pregunta. Gloria.
Hola, señor Béjar, buenos días. Mire, yo he estado repasando esas medidas que presuntamente van a servir para ayudar a los menores y veo que de nuevo lo que hacen estas compañías es poner, como usted menciona ahora mismo, la responsabilidad en el usuario. Y yo tengo la impresión que detrás de esto también hay una parte de intentar esquivar posibles demandas. Y lo pensaba porque recientemente habrá usted visto esta sentencia pionera que condena a unos padres por el uso que su hijo hizo de la pistola que le regalaron teniendo 15 años y que ha sido, bueno, pues un paso muy, muy, muy notorio en el tema de la regulación de las armas y las responsabilidades. Y mi impresión es, y quiero preguntárselo así, que este tipo de medidas que toman en muchos casos están destinadas a evitar demandas que pudieran hacer responsable a la red social del daño causado?
Yo creo que ese análisis es correcto. Yo creo que estas medidas tienen dos funciones. Una principal es, una es evitar demandas, y la segunda es tener algo que presentarle a los gobiernos y a la prensa para decir que sí están haciendo algo para proteger. Pero en ningún momento dicen lo más sencillo, que por ejemplo, con esto que anunciaron de Sextortion, pues ¿por qué no anuncian cuántas gentes están reportando y cómo, cuánto lo van a reducir y qué tanto es reducido por esto? No, esta es una compañía que todo lo maneja por métricas y números, todo tiene esas metas, pero cuando tiene que ver con protección de menores, es este tipo de medidas que yo creo que para evitar demandas y para evitar posponer el efecto de los gobiernos, ¿no? Que espero que se muevan rápido.
Chris.
Sí, buenos días, señor Bejar. Decía usted hace un momento, cuando Jordi le preguntaba sobre cuál era la red más problemática, y ha dicho usted que WhatsApp quizá no le parecía de las peores ni tan mal, pero realmente el acoso a través de WhatsApp continúa siempre. Es decir, en WhatsApp se mandan muchas imágenes, muchos memes. Es una red que sirve para atacar permanentemente a través del mensaje móvil de toda la vida, pero ahora a través de WhatsApp. Y me gustaría saber por qué usted cree que WhatsApp no es tan peligrosa cuando se ha demostrado que realmente hoy en día los jóvenes entre ellos no hablan por teléfono, prefieren que si se tienen que decir algo se lo digan a través de un mensaje de WhatsApp. Pero el problema es cuando ese mensaje es un acoso, cuando hay grupos de WhatsApp que entre ellos se reúnen para atacar a una determinada persona de su grupo escolar o, bueno, para hacer el bullying de toda la vida.
Gracias. Qué buena pregunta. Yo creo que la manera, y lo mismo en el transcurso de esta conversación, justo lo que dije de WhatsApp de primera respuesta, pero o sea, lo que yo creo es que todas las tecnologías de mensajes, sea iMessage, WhatsApp, cualquier otra aplicación parecida, todas tendrían que tener algo en el cual alguien puede decir, esto es un acoso, esto no es para mí, esto es un bullying. Y lo importante de esto es que la persona que sabe eso es la persona que lo está viviendo, ¿no? Porque yo vi mucho bullying que uno lo ve y como que no parece bullying, pero la persona que lo está recibiendo, alguien le puede decir, qué bonitos lentes estás usando el día de hoy, podría ser la cosa más hiriente. Uh-huh. Y uno puede generar un grupo de WhatsApp que diga, qué bonitos lentes usó Pepe hoy. Uh-huh. Y podría ser lo peor, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, que es fácil de construir y es trágico que no lo hacen, es algo que deja a alguien decir, eso no es para mí, y te ayuda a protegerte inmediatamente. Eso es algo que entendió Adam Mosseri de Instagram, que es el jefe de Instagram, cuando yo hablé con él de este tema antes de salirme de la compañía la segunda vez. Y en este caso, si WhatsApp no tiene eso, WhatsApp tendría que tenerlo. Claro. Y yo creo que sí tiene razón, que si se le vas a dar WhatsApp a un menor, si se le va a dar mensajes a menores, que hay que ayudarlos a... Que es la responsabilidad de la plataforma darle esta herramienta a ellos, porque es muy difícil para los papás poder uh-huh. estar ahí para este tipo de cosas, y rara vez nos hablan con ellos de nuestras cosas.
Sobre todo porque antes el bullying quedaba dentro de las paredes de la escuela, cuando uno iba a casa ya no ocurría, y ahora con el teléfono móvil el bullying no para y es permanente. Entonces realmente a nivel de educación es muy importante trasladar un mensaje para empoderar a los hijos, ¿no? Pero yo creo que la red social tendría que poner medidas para frenar sí. esto.
No sé, ¿alguna pregunta más?
Sí, buenos días. Sí, buenos días. A ver, yo creo que hay una clave de todo esto que debe ser la capacidad de negocio que dan los adolescentes en un mundo en el que tiene tanta publicidad directa y encubierta, y diríamos, y de formación de modelos a seguir y de tendencias a seguir como Instagram. Es decir, probablemente el mundo adolescente es un gran negocio al que no se quiere renunciar. Probablemente esta es una de las claves, o probablemente la clave fundamental de todo este problema, ¿no?
Sí, o sea, el número que oí recientemente de un estudio acerca de menores en Instagram es que creo que era un negocio de como 11 billones de dólares. O sea, hay mucho dinero ahí, hay mucho dinero.
Claro.
Sí. Sí, pero la cosa que yo sé de experiencia directa, porque yo cuando trabajaba en bullying, que es un tema importantísimo, central de todo esto, entendiendo hace 10 años todas las cosas que estamos hablando ahorita, se le daban herramientas a un niño de 13, 14 años, diferentes a lo que se le daban a los adultos, hechos para ellos. Y esas cosas se pueden hacer de tal manera que no afectaban los otros aspectos del negocio. Entonces, si uno toma bullying, si uno toma acoso sexual, todo eso podría ser lidiado de una manera impecable que protege a nuestros menores sin afectar el uso. Ahora, yo creo que también hay que atacar adicción, también hay que atacar los otros problemas de salud mental, imagen de cuerpo, que es un problema que hay estudios internos al respecto. Hay muchas cosas que son problemáticas.